Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
A continuació, des d'Antena Caro, us oferim en diferit el ple extraordinari de l'Ajuntament de Roquetes, celebrat ahir al vespre, amb un punt a l'ordre del dia de l'àrea d'alcaldia, on s'ha fet efectiva la renúncia de Paco Gas a l'acte de regidor.
Bona tarda a totes i tots. Anem a començar la sessió extraordinària d'avui, 15 de febrer del 2022. Primer que res, aprofitaríem per a donar compte del canvi de portaveu del grup del PSC, que passa a ser la Georgina Ebri, la seva portaveu, donar-li la benvinguda. I el punt de l'ordre del dia, que és la presa de raó de renúncia del regidor de Francesc Artur, Gas i Ferrer.
En data 8 de febrer 2022, el senyor Francesc Artur Gas Ferrer, regidor d'aquesta corporació del grup Esquerra Republicana de Catalunya, ha presentat al registre d'entrada d'aquest Ajuntament escrit de renúncia voluntària al càrrec, posant de manifest les seves raons. El senyor Francesc Artur Gas Ferrer va prendre possessió d'aquest càrrec després de les passades eleccions locals celebrades el dia 26 de maig de 2019. També ha tingut entrada al registre de l'Ajuntament un escrit presentat pel senyor Francesc Josep Cabanes Mola del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, en el qual renuncia al càrrec de regidor que li correspondria a la llista en substitució del senyor Gas. Per tant, després de totes aquestes renúncies, la següent que consta a la llista de les passades eleccions municipals és la senyora Sònia Andrade Ruiz. En fonaments de dret, en compliment de l'article 9.4 del Real Decret 2568/1986 de 26 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic de Funcionament, i el 182 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, per tot això es proposa al ple, primer, prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidor de l'Ajuntament presentada pel senyor Francesc Artur Gas Ferrer. Segon, remetre certificació d'aquest acord a la Junta Electoral Central, juntament amb la còpia de l'escrit de renúncia i indicació de que la persona a la qual correspon cobrir la vacant a judici d'aquesta corporació és la senyora Sònia Andrade Ruiz, de la mateixa llista que el renunciant, i sol·licitant a la Junta que remeti la corresponent credencial per tal que pugui prendre possessió del seu càrrec.
Gràcies, secretària. I ara ja donaríem per acabat el ple. L'únic que sí que voldria, un cop acabat, és convidar el senyor Paco Gas a signar el llibre d'honor de l'Ajuntament de Roquetes per a que deixi constància del seu pas per la ciutat des del 2007 fins al 2022 com a alcalde. Paco, bueno, moltes gràcies. Paco, ara sí que et demanaríem que m'ho llegiguessis per a nosaltres i per a tothom que ens està veient. I l'última vegada que segurament tindràs el micro com a regidor en aquest Ajuntament.
Com a regidor, l'última, efectivament. Bé, avui poso punt i final a 30 anys de formar part del consistori del municipi de Roquetes, 14 dels quals com a alcalde. Ha estat un honor haver servit el meu poble des de la seva màxima institució i haver estat el seu representant en aquests 14 últims anys. Però també un plaer haver conegut, treballat i compartit tot aquest temps amb les persones que han format part de la plantilla de treballadores i treballadors d'aquest Ajuntament. Finalment, a les companyes i companys dels diferents equips de govern que he presidit, agrair-los el seu suport i fidelitat, però sobretot el treball, compromís i dedicació per haver fet de Roquetes un municipi més pròsper, solidari, culte i feliç. Molta salut a tothom i visca Roquetes.
Bé, doncs donem el ple per acabat i fins a la pròxima sessió, que serà ja la presa de possessió de la nova regidora. Moltes gràcies i fins a la propera.
Antena Caro us acaba d'oferir en diferit el ple extraordinari de l'Ajuntament de Roquetes celebrat ahir al vespre, on es va fer efectiva la renúncia de Paco Gas a l'acte de regidor.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Alcaldes del Delta de l'Ebre han reclamat al Parlament de Catalunya consens entre les administracions i inversions per preservar l'espai del Delta de l'Ebre. La taula de consens ha refermat la idea d'actuar de forma urgent mobilitzant sorres del litoral. Així, alcaldes del Delta de l'Ebre han reclamat davant del Parlament de Catalunya consens entre les diferents administracions competents i la materialització urgent d'inversions per preservar la integritat de l'espai davant de l'amenaça que pugui acabar submergit en bona part sota el mar en poques dècades. Aquestes peticions les han fet durant les compareixences de la segona sessió de la Comissió d'Estudi sobre la Protecció del Delta, on han exposat els problemes del territori i s'han alineat amb les propostes tècniques de la taula de consens. Els alcaldes han demanat als representants dels grups parlamentaris que intercedeixin davant del govern espanyol perquè modifiqui el Pla de Protecció del Delta de l'Ebre incorporant les demandes del territori i que actue de forma imminent. D'aquesta manera, ahir dimarts van compareixer al Parlament de Catalunya els alcaldes de la Ràpita, Amposta, Sant Jaume d'Enveja, Deltebre, l'Ampolla, Camarles i l'Aldea, protagonitzant aquesta primera sessió de la comissió, amb un missatge de partida en comú que exposava l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, la necessitat d'actuar de forma immediata i que es destinen els recursos necessaris per fer front a una situació de risc i d'urgència, recordant que ja s'ha avisat durant dècades que havia perill i que ara s'ha demostrat que és una realitat. I és que el problema, segons han coincidit, rau en aquests moments en una manca de consens, de coordinació, fins i tot d'entesa entre les administracions de la Generalitat i l'Estat espanyol sobre les mesures que s'han d'executar i les responsabilitats de cadascú. L'alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, explicava que han trobat bona predisposició a les dues administracions, però que es necessita que les coses es concretin. Per això, demana inversions per frenar la desaparició del Delta tal i com les ha anunciat l'Estat per al Mar Menor.
I ens alegrem moltíssim, sincerament, ens alegrem moltíssim de que el Mar Menor rebigui aquestes aportacions, rebigui aquestes inversions, perquè és de vital necessitat també recuperar el Mar Menor. Però això no lleva de que, evidentment, com a gent del Delta, reclamem i demanem que aquestes inversions també arriben al Delta. I acabo ja, bàsicament, fent un crit d'auxili, un crit d'auxili als diputats i diputades del nostre Parlament, perquè el Delta no desapareixerà, sinó que el Delta està desapareixent.
Alcaldes com el de Deltebre han insistit que les mesures que podrien aturar l'embat de la subsidència i la regressió, combinades amb la endèmica manca d'aportació de sediments i el creixement del nivell del mar, ja estan més que estudiades i parlades. Per això, l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, reclama que el Pla de Protecció Estatal del Delta de l'Ebre ha de respectar els sectors productius, les institucions del territori i preservar la línia de costa.
I nosaltres no volem passar a la història en què el primer pla de protecció que s'acaba aprovant a nivell de l'Estat espanyol acaba sent un pla de protecció que ens porta a una derrota per definició. No volem que se pugui acabar convertint en una derrota per definició. Perquè, en definitiva, aquest pla de protecció que l'any passat vam fer més de 10.000 al·legacions i de les quals, pues, de forma activa ne vam treballar moltíssimes els propis ajuntaments, ha de ser un pla d'oportunitats, un pla que respecte als sectors productius, un pla que respecte, en aquest cas, a les institucions del territori i un pla que, en definitiva, acabe agafant de les experiències internacionals el dogma de la necessitat de preservar la línia morfològica de la costa del Delta, que és aquella premissa que ens va portar els 7 alcaldes i els 2 presidents de les comunitats de regants a poder constituir el que és avui la taula de consens pel Delta.
Per la seva part, l'alcalde de Sant Jaume d'Enveja, Càstor Gonell, s'ha mostrat especialment beligerant amb l'enfoc de les administracions, tant de la catalana com la de l'estatal, a l'hora d'abordar els problemes concrets del Delta, condicionant l'execució de mesures als estudis d'afectacions i normativa ambiental. Segons ha afirmat Càstor Gonell, el criteri de l'ecologisme radical s'ha arribat a apoderar del criteri dels tècnics de les administracions.
Podrem triar entre la gravetat d'aquestes possibles afectacions i les que suposa la ja comprovada desaparició física que estem tots patint? Me preocupa que l'objectiu d'aquest ecologisme radical sigui aconseguir el Delta del segle XVIII, sense tenir en compte ni els seus habitants ni la seva economia. I encara em preocupa més que aquest objectiu s'hagi apoderat dels llocs tècnics del Ministeri per a la Transició Ecològica i del Departament d'Acció Climàtica. Que sigui l'objectiu d'aquesta gent que signen els informes. Alguns han manifestat directament Al Delta no s'ha de fer cap actuació. Té que evolucionar com decideix que la natura. És igual si canvia o desapareix.
El director tècnic de la taula de consens, Rafa Sánchez, ha estat l'encarregat d'obrir la sessió de les compareixences de la segona sessió de la Comissió d'Estudi sobre la Protecció del Delta amb un resum sobre els plantejaments tècnics de l'entitat que agrupa els ajuntaments de la zona i també les comunitats de regants amb el suport d'altres entitats. Així, el director tècnic de la taula de consens pel Delta, Rafa Sánchez, apostava per aconseguir 500.000 tones anuals de sediments per mantenir l'espai amb la gestió de sorres costaneres.
Hauríem d'intentar portar aquests 500.000 metres cúbics de sorres, però al mateix temps no podem deixar un minut sense treballar en els sediments fluvials, que això no es portarà un temps. Vale, les barres vermelles, arribarà un moment en què arribaran aquests sediments del riu. Perfecte, però mentrestant hem de treballar en el tema de les sorres litorals. I, a més, no volem conservar el delta com està, perquè ara mateix el delta és un delta feble. Hem perdut molt de delta i el que volem és recuperar part d'aquest delta. I per tant, aquí el que necessitarem són algunes aportacions massives de sorres per intentar recuperar part d'aquest delta que hem perdut. Bueno, pues això és el que pensem que s'ha de fer al delta de l'Ebre.
Finalment, el director tècnic de la taula de consens, Rafa Sánchez, ha recordat el risc que prop d'un 60% de l'espai quedi submergit sota el mar en poques dècades davant del creixement del mar, la regressió i l'esfonsament del terreny.
Serveis informatius d'Antena Caro.
La xarxa pública de fibra òptica arribarà enguany, com a mínim, a 21 municipis i 15 polígons industrials més del territori. Així ho ha anunciat el secretari de Polítiques Digitals, David Ferrer, en la comissió permanent del Consell Econòmic i Social de l'Ebre. El departament hi inverteix enguany 6 milions d'euros dels 125 milions d'euros del pressupost del projecte. Ara ja s'executen 40 quilòmetres més de xarxa i s'han redactat els projectes per actuar-ne a 170 més, entre Tortosa i la Sénia, per tal d'abastir el sud del Baix Ebre i el Montsià. El compromís és que la xarxa pública de fibra òptica arribi a tots els pobles i polígons del territori l'any 2023. El secretari de Polítiques Digitals, David Ferrer, ha destacat que la xarxa pública de fibra òptica és una infraestructura que permet l'equilibri territorial, evitar el despoblament i necessària per al desplegament del 5G arreu del territori.
21 municipis més que connectarem aquest any, 15 polígons més que també es connectaran a la xarxa pública de fibra òptica i a partir d'aquí, doncs bé, el que he traslladat és això, no? Una miqueta la importància del que estem fent, de que aquesta xarxa el que permet és aquest equilibri territorial, és la primera infraestructura, per dir-ho d'alguna manera, que el que no genera és que la gent marxi, no? Sinó que la gent torni i que es quedi, perquè a diferència d'altres infraestructures, quan hem posat grans carreteres o grans sistemes de comunicació, el que ha fet la gent és marxar. Doncs bé, aquesta és una infraestructura que ha de portar, diguéssim, a poder això, equilibrar el territori, a que les nostres empreses i els nostres ciutadans tinguin les mateixes oportunitats i sobretot també és una infraestructura que és absolutament cabdal per garantir que el desplegament de la xarxa 5G, que és una xarxa que estarà orientada sobretot a l'àmbit industrial, a l'àmbit empresarial, doncs això pugui ser una realitat a tota Catalunya i això és evidentment una dels actius o dels elements que també posem en valor a l'hora de poder explicar aquest projecte.
Per la seva part, el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Albert Salvador, ha agraït a la Secretaria de Polítiques Digitals que posi el territori al mapa de la digitalització i que aposti pel reequilibri territorial fent el desplegament de la fibra òptica pública per tal de garantir la competitivitat del territori.
Bé, avui bona sessió de la permanent del CESTE en una primera fase que ens han explicat per part del Departament de Salut i la URB el projecte del Centre de Simulació Avançat de les Terres de l'Ebre i per altra part agrair-li també al secretari de Polítiques Digitals que hagi compartit en els membres del Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre la planificació de desplegament de la fibra òptica, com sabeu. Per tant, dos projectes que ens posen al mapa en aquest escenari de digitalització des de dos vessants molt diferents, però imprescindibles per seguir garantint la competitivitat de les Terres de l'Ebre. i evidentment agrair a la Secretaria aquesta visió territorial de vertebració territorial en la qual ens garantix que finalment en menys de 2 anys tindrem una xarxa pública que arribarà a tots i cadascun dels municipis de les Terres de l'Ebre i per tant que ens donen aquest plus de competitivitat tan necessari per desplegar després les polítiques a nivell de territori.
De la seva banda, el president del Consell Econòmic i Social de l'Ebre, Josep Maria Franquet, ha animat els ciutadans ebrencs a formar-se en la gestió i l'establiment de la fibra òptica i el 5G i també a adquirir certificats digitals.
En relació a la implantació i el desenvolupament de la fibra òptica en el nostre territori. Per assolir el famós 5G és absolutament precís el desenvolupament de la fibra òptica. I també és molt important que la gent del territori es formi amb les qüestions informàtiques, i valga la redundància, que fan referència a la gestió i a l'establiment de la fibra òptica. Per això s'ha establert per part de la Generalitat una sèrie de certificats digitals, als quals jo convido a la gent i als operadors que es posin endavant, i que hi hagi una relació, també una simbiosi, entre el sector públic, en aquest cas representat per la Generalitat, i les empreses operadores del territori per a tirar endavant la difusió de la fibra òptica, no solament als edificis públics, i més també als edificis i a les vivendes, als habitatges particulars, i també en els polígons industrials.
En aquesta mateixa comissió del Consell Econòmic i Social de l'Ebre, el Departament de Salut i la Universitat Rovira i Virgili han exposat el Centre Sanitari de Simulació Avançat amb el que s'ha dotat el campus Terres de l'Ebre per fer formacions i les pràctiques dels estudiants universitaris. Josep Maria Franquet ha destacat que això encaixa amb la importància que l'hospital de referència de les Terres de l'Ebre ha de ser un hospital universitari. Franquet també ha remarcat que tot el que es faci en aquest sentit, com assolir un servei hospitalari adequat que no acabem de tenir, així com la concomitància amb la universitat, sembla que s'està progressant adequadament. Finalment, pel que fa al desplegament de la xarxa pública de fibra òptica, està previst que arribi a tots els pobles l'any 2023. Que el ciutadà tingui a casa aquest servei dependrà també dels operadors. Més de 85 presenten serveis sobre la xarxa pública. El departament, quan té la planificació del desplegament cap a un municipi, els avisa perquè puguen fer les obres per arribar a les llars i empreses i així puguen connectar tan bon punt arriba a la fibra òptica pública.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El Partit dels Socialistes de Catalunya d'Amposta ha demanat a Anna Tomàs que deixi l'acta de regidora i de consellera comarcal. L'executiva local dels socialistes així ho ha acordat després que Tomàs hagi abandonat el grup municipal i anunciat que passa a ser regidora no adscrita. El grup del PSC d'Amposta recorda que l'acta de regidora la va aconseguir pel fet d'ocupar un lloc destacat a les llistes del partit en les passades eleccions municipals, en les quals la candidatura socialista va treure 2 regidors. La primera secretària del PSC d'Amposta, Lluïsa Lizárraga, ha afirmat que el PSC d'Amposta se sent defraudat i enganyat per la seva actitud i el seu comportament en el tram final de la seva pertinença al PSC. El partit creu que els debats i propostes que sorgien i s'aprovaven en l'executiva local incomodaven a Anna Tomàs. A partir d'aquí, segons el PSC d'Amposta, s'obre una nova etapa per construir una alternativa de govern creïble per a la ciutadania. Segons el PSC, primer és la ciutat i per això han dit que treballaran per damunt de les actituds individuals i que hi ha una alternativa que es diu PSC. El passat dissabte, a la Biblioteca de Roquetes, es va constituir la nova plataforma per un nou hospital a les Terres de l'Ebre. La entitat naix per aglutinar suports de la ciutadania, entitats i forces polítiques i municipis que estan a favor de la construcció d'un nou centre hospitalari de referència per al territori. En un primer manifest, insisteixen en els problemes d'accessibilitat, espai i aparcament que té l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Sisko Laossa, president de la plataforma per un nou hospital per a les Terres de l'Ebre, ha alertat que l'alt cost d'ampliar l'hospital pot hipotecar la construcció d'un nou edifici i demana al govern de la Generalitat i també als ajuntaments que inicien els tràmits per tal de fer possible la construcció d'un nou hospital.
No podem permetre que es deteriori més la situació i, per tant, hem de fer les actuacions necessàries perquè la cosa no es deteriore més, que està prou deteriorada. I en això volem un tracte igual que es fa a altres llocs. Per tant, si aquí cal fer obres per a millorar coses, s'han de fer. Però aquestes obres no poden hipotecar la construcció d'un nou edifici. És que jo crec que tots tenim molt clar que si aquí es gasten 60, 70 o 80 milions, no hi haurà nou hospital. No, no hi haurà nou hospital, no siguem ingenus. Llavors, nosaltres el que diem precisament és que no hem de posar tots els ous al mateix cistell, eh? Sinó que el que hem de fer és respondre a les necessitats i permetre que això no es vagi deteriorant més i, paral·lelament, com ha dit Miquel abans, que els pressupostos de l'any que ve contemplen una partida significativa pels estudis i per tot el que més. I que els ajuntaments, els que han decidit els terrenys, es posin les piles, ja.
La plataforma per un nou hospital a les Terres de l'Ebre iniciarà el 5 de març una recollida de firmes per reclamar al govern i als ajuntaments afectats que posin en marxa els tràmits que sustentin la construcció futura d'un nou hospital. L'entitat tem que una gran ampliació de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa anul·li aquesta possibilitat.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El Parc Natural del Delta de l'Ebre ha comptabilitzat enguany més ocells hivernals que mai, batent tot el seu rècord, però segueix demanant alhora que es mantinguin inundats els arrossars per garantir la capacitat d'acollida. El cens efectuat durant les últimes setmanes ha sumat més de 317.425 ocells i els flamencs també han assolit una xifra històrica, amb 21.146 exemplars. El cens es va elaborar entre el 3 i el 24 de gener passat amb la participació de 27 observadors, entre tècnics del Parc Natural i agents rurals, on es van detectar fins a 96 espècies diferents. El grup dels anàtids, el més nombrós al Delta, amb 181.333 exemplars i un 57,1% del total, ha experimentat un increment considerable, un 51% més respecte al període entre els anys 2005 i 2010, el moment considerat de màxima inundació hivernal a la zona, abans de l'arribada de la plaga del caragol Massana i la introducció d'aquesta mesura per erradicar-lo. L'ànec collverd ha arribat als 105.157 exemplars, mentre que el cullerot i el xarxet comú s'han aproximat als 30.000. Per contra de la mateixa família, espècies com el morell de cap roig, el xivec o l'ànec cuallarg han experimentat importants caigudes pel que fa a la població hivernal. També l'habitualment abundant fotja s'ha quedat amb 18.621 exemplars, un 34% menys, i lluny dels valors de fins a 40.000 individus de fa uns anys. L'altra gran família d'aus hivernants presents a la zona són els limícoles, amb 73.069 exemplars, un 23% del total. També han incrementat la seva presència un 13%, però han experimentat una important variabilitat entre les diferents espècies. El coordinador del Cens d'Aus Hivernants del Delta de l'Ebre, Toni Curco, destacava la importància d'haver assolit aquest rècord, però alhora ha recordat que hi ha espècies que són dependents de que els arrossars estiguin inundats.
Aquesta xifra rècord engloba més de 90 espècies i que tenen apetències o requeriments ecològics molt diferenciats. No és el mateix el flamenc, que assoleix una xifra històrica, també que passa completament dels arrossars i viu sobretot en llacunes, badies, salines, per exemple. Llavors, és independent de la superfície d'arrossars inundat d'altres espècies que són molt dependents. I si no hi ha aquest hàbitat d'arrossar inundat, difícilment poden trobar hàbitats substitutoris.
El coordinador del Cens d'Aus Hivernants del Delta de l'Ebre, Toni Curco, ha explicat que els camps inundats, el fred i la sequera han estat els factors que haurien contribuït a arribar al rècord d'aus hivernants al Delta de l'Ebre.
La població hivernal d'ocells aquàtics al Delta de l'Ebre enguany ha assolit el màxim de tota la sèrie històrica, dels anys 70 del segle passat. És una xifra molt alta. Va associat a diversos fets. Per una banda, la superfície d'arrossars ha estat més de aproximadament un 60%, ha fet molt fred al centre i al nord d'Europa i, a més, moltes zones humides de la Mediterrània, com per exemple Doñana, estan molt eixuta, pateix d'una sequera ja des de fa bastants mesos. Tots aquests factors, per nosaltres, tot i que cal un estudi més aprofundit, explicaríem aquestes dades elevades. Això no obstant, per nosaltres continua sent important que la superfície d'arrossars inundats es mantingui al màxim del que sigui possible, perquè això determina la capacitat d'acollida del Delta de l'Ebre per a moltes espècies.
Al marge dels factors climàtics i reproductius propis de cada espècie, els tècnics remarquen que l'assecament hivernal dels arrossars per lluitar contra la plaga del caragol maçana a partir de l'any 2011 és un dels principals factors explicatius d'aquestes diferències de comportament segons entre els grups més vinculats als hàbitats naturals i els que ho fan preferentment als arrossars. Una mesura que ha estat aplicada de forma fluctuant al llarg dels anys entre el 15% i la pràctica totalitat de la superfície i que aquest any 2022 ha arribat al 57,9%, una xifra que no s'assolia des de fa 6 anys. Per això, el coordinador del Cens d'Aus Hivernants del Delta de l'Ebre, Toni Curcó, reconeix que mantenir la inundació dels arrossars no és una tasca fàcil amb els condicionants agronòmics existents, però creu que és tècnicament possible.
És un procés que no sigui fàcil, i nosaltres coneixem dos eixos i hi ha la part agronòmica, que s'ha de ficar d'acord. Únicament és tenir clar quins problemes poden tenir algunes espècies, que tenim, l'administració té responsabilitats, per exemple, amb la Comissió Europea, i veure la manera de mantenir el màxim possible. No és qüestió de dir el 100%, sinó tot el que sigui possible de mantenir un dat que es pugui fer, i tècnicament es pot fer.
Així, la major superfície amb aigua, el fred al nord d'Europa i la sequera a altres zones humides han explicat que el Parc Natural del Delta de l'Ebre hagi batut el rècord d'ocells hivernants. Però, malgrat la tendència global positiva, el cens ha detectat diferències entre grups d'ocells. Els que depenen més de la inundació dels arrossars noten de forma negativa l'assecament. Per això, han demanat tindre els arrossars inundats el màxim temps possible.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment a un veí de la Ràpita que caçava amb una escopeta sense disposar del preceptiu d'arma. Agents de la Unitat Regional de Medi Ambient del COS van localitzar el caçador dijous passat quan efectuaven un control de caça a la partida de Racó Calent en una zona disseminada i de difícil accés del terme municipal rapitenc. En el moment d'apropar-se-li, l'home va intentar amagar-se entre la vegetació, a més d'ocultar l'escopeta del calibre 12 i la seva munició. Després de ser descobert, els Mossos van comprovar que no disposava del permís d'arma des de l'any 2007. L'escopeta que utilitzava era propietat d'un conegut que li havia deixat per anar a caçar. Els Mossos han denunciat penalment els dos homes per un suposat delicte de tinença il·lícita d'armes. Les diligències s'han tramès al jutjat de guàrdia d'Amposta.
La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica a Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, el cel es manté força ennuvolat, sobretot cap a la meitat est del territori, també en punts del litoral i prelitoral, tot i que és en aquesta zona on tenim a hores d'ara els valors més agradables, rondant aquests 14, 15, fins i tot 16 graus cap a la zona més de l'extrem sud. En canvi, cap a la zona del Pirineu i del Prepirineu, l'ambient encara és fred i s'espera fins i tot que cap a la cara nord del Pirineu mantinguem el cel força ennuvolat durant la resta de la jornada i fins i tot si escaparà alguna precipitació de caràcter feble. En canvi, cap a la resta del país sí que hi haurà més estones de sol i els cels núvols tendiran a marxar. De cara a demà, atenció, perquè ens espera un dia força agradable, però la temperatura màxima ha de ser més alta que la d'avui i, de fet, divendres continuarà pujant. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.